A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. De tots els llibres que heu llegit al llarg de la vostra vida, quin o quins triaríeu que xerrin de voltros? És el que hem demanat als nostres conversadors d'aquesta setmana per seguir la conversa que encetàrem dilluns amb una cançó i que seguirem dimarts amb un viatge. Ara toca bussejar a la memòria lectora. En Cati Lladrà, psicòloga, Donald Miranda, exolímpic, entrenador de salt de trampolí, Nati Sánchez, historiadora i egiptòloga, Josep Lluís Pol, professor de matemàtiques jubilat i gran divulgador, i l'actriu Pat Aguiló. Vos sumeu a la conversa? És un ritme de Manon Antropo, Donald Miranda, com estàs?
Muy bien, muy bien.
No per fer spoiler dels llibres que has triat, però m'ha fet il·lusió i, a més, perquè és italià.
Italiano total.
Que és allò de sí, però no te passis.
No te passis.
Oh, poc a poc i bona lletra.
Poc a poc i bona lletra.
Què diríem aquí? No sé si tu també, al llarg de la teva trajectòria com a esportista de salt i com a entrenador de salt, t'has dit allò de Donald. Alegro Manon Antropo, t'ho has dit?
M'ho ha dit.
Però bueno, ja m'ho estàs explicant, que ets un home de caràcter optimista en general.
Sí, la veritat que sí.
I que veus oportunitats on s'obrin portes i finestres, no?
Sí. Lo tengo algo dentro, ¿no? Que tampoco lo he elegido, no puedo presumir, ¿no? Pero bueno, es algo que te ayuda, esa faceta, ¿no? De saber seguir y...
Ja. I això també ho deus aplicar a la teva manera de ser com a entrenador.
Sí. Porque, bueno, eso deberían decir los demás, pero siempre uno habla de sí y luego dice, a ver qué dicen los demás.
Bueno, però tu deus saber un poquet quin és el teu estil d'entrenador, el teu caràcter, la teva manera d'entrenar.
Sí. De hecho, yo creo que cada uno tiene, evidentemente, como tú dices, ¿no?, su manera, ¿no? Al final es uno mismo. Tú haces una profesión, pero realmente, de hecho, pienso que soy entrenador, no que hago el entrenador, ¿no? Que realmente lo eres. Y al final creo que somos educadores, ¿no? Y es un poquito una educación la que quieres transmitir, ¿no? Aunque sea una educación técnica en algún caso, pero es una educación la que tienes que pasar. Así que tener esa... También un poquito esa tranquilidad, pues eso se transmite, evidentemente. Aparte, los chicos, vamos, lo sienten todo, ¿saben? Se enteran perfectamente de, ¿no?
Ya.
Lo huelen. Si tienes miedo,
¿no?
Tú.
Totalmente.
Si mi entrenador tiene miedo, ya...
Vale, vamos, això com els cavalls, ¿no? Que diuen que també ensumen. Si tu tens por, estàs nerviós, ho saben,
¿no? No, és així. Aparte, te miran del trampolín, si le estás mandando un salto nuevo y tal, y dices, hostia, si ven que tú dudas, dices, a ver,
no,
això no pot ser mai.
Està claríssim que has de tenir tu... has de saber transmetre la seguretat.
I, sí.
I bueno, ara parlàvem de tu com a entrenador i quan hem començat has mencionat n'Adrián Abadia, que has entrenat i que ha estat el primer saltador olímpic de Balears, no?
Sí, exacte. Sí.
Això també deu ser un orgull, Donald, per tu.
Un gran orgull, la verdad. Sí, perquè, además, yo llegué 2005 y conseguimos la clasificación olímpica 2024 y fueron 20 años de trabajo, que es un poquito lo que tardé yo también cuando llegué a competir en Sydney en la Olimpiada en el 2000. Yo empecé en el 79, con lo cual, pues mira, se volvió a repetir un ciclo, no pequeño, pero en lo que...
No, pequeño no, pero son... ¿se necesitan tan daños realmente?
Realmente no. Bueno, Adrián no tardó tanto. Adrián empezó en torno al 2012, por ahí, pero... Sí que para construir un proyecto, y nosotros aquí pues tuvimos dificultades, cerró la piscina de Somos con el Cat de Fibló de 2007, octubre, 4 de octubre de 2007. Así que sí, es un recorrido largo, sí.
Bueno, ja estàs aquí entrenant en aquesta gent, ets director tècnic del programa de tecnificació de salt de la Federació Balear de Natació i també estàs dins
la Fundació per l'Esport Balear.
La Fundació per l'Esport Balear. I avui vos demanàvem, Donald, que obrissiu un llibre.
Sí.
En pots triar un o dos, o tres, els que faci falta, però quins triaries perquè te coneguem un poquet millor?
Un libro que se titula Sapiens, Manon Antropo, de un neurólogo vasco, sí. Arturo Goikoetxea, Bueno, yo de paso estudié, lo digo para situarnos un poco, estudié en la UIB aquí fisioterapia y bueno, terminé y también hice un posgrado y tal de terapia manual y pues nada, aquí el nivel de la fisioterapia en Baleares y en Mallorca es muy bueno, es muy alto.
Sí, 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 sí.
Y bueno, tuve la oportunidad de, pues, de conocer varias cosas y tal, ahora no ejerzo, pero bueno, se me ha quedado esa pasión para temas de salud y tal. Este neurólogo plantea un paradigma que es bastante novedoso, bastante nuevo, sobre cómo abordar a esos casos donde tenemos síntomas, pero que, entre comillas, no tienen una explicación médica. Es decir, que vas al médico y a lo mejor tienes, yo que sé, mareos o acúfenos o dolor incluso, ¿no? Dolor crónico y tal. Te dicen, no, usted no tiene nada. Claro, entonces te ponen en una situación incluso más complicada, ¿no? Porque tú lo que quieres es que te digan lo que tienes. Y a veces es manejar esas situaciones es complicado. Y entonces el libro viene un poco de eso, que estudiando cómo funciona el cerebro y cómo funciona el dolor y cómo reacciona nuestro sistema, nuestro organismo a los estímulos, pues a veces ahí puede que haya errores evaluativos de la situación y entonces tenemos una respuesta exagerada a lo mejor a una situación que no tiene por qué ser alarmante, ¿no? O no estamos sufriendo un peligro potencial ni nada. Y entonces dice que somos sapiens, es decir, que realmente hemos evolucionado y tal, manontropo, es decir, que a veces nos equivocamos, ¿no?
Pero no tan, ¿no?
No tan, efectivamente. Y entonces, y me gusta mucho esa idea de que conocernos y saber cómo funcionamos nos puede ayudar mucho en el abordaje de situaciones que son más complicadas, porque si sabes por qué está sucediendo algo y cómo funcionas, evidentemente ya le pierdes el miedo y ya puedes poner en marcha una serie de conductas que te pueden ayudar a vivir la situación que estás viviendo, que muchas veces es totalmente incapacitante para algunas personas que sufren muchísimo y que además se ven un poco como abandonadas porque realmente no se le da una respuesta, ¿no? Realmente de lo que le está pasando. Incluso a veces se le da culpa, ¿no? Es decir, como si se inventan un dolor o que se... No sé si me explico.
Ya, sí.
Y es un libro que me ha parecido súper, súper interesante y es un tema... Y en general la neurociencia...
Te anava a dir, el cervell és un tema apassionant, però crec que a tu t'agrada especialment, ¿no?
Sí, sí, també perquè, per exemple, nosaltres en Los Saltos, per exemple, pues eso, leyendo otros libros también, se ve que tenemos una parte del cerebro, un cerebro más profundo, por así decir, más primitivo, que se dice reptil. ¿No? Y ahí él funciona sobre la base de la supervivencia. O sea, él lo que va es darte respuestas muy rápidas para que tú sobrevivas. Y a veces pues, sus respuestas no son tan funcionales ¿no? a lo que te está pasando o lo que quieres hacer. Por ejemplo, en un salto puedes tener miedo porque de repente tienes una sensación en el aire y muy probablemente lo que estás haciendo, la corrección lo que tú pones en marcha de respuesta a esa sensación es equivocado desde el punto de vista deportivo para lo que queremos. Y es muy complicado lidiar con eso, ya, porque es como lidiar contigo mismo.
Sí.
Pero que la respuesta es no pasa, no media por tu consciencia. Y entonces, ¿cómo vas a educar a ese nivel la respuesta?
Ya.
Entonces es muy interesante, muy, muy divertido.
Que bo. I d'aquest Sapiens Manontropo d'Arturo Goicoechea i d'altres també relacionats amb el cervell, que no sé si te'n recordes de memòria.
Sí, el cerebro idiota, otro muy interesante, que va un poquito de lo mismo.
El cerebro idiota, tot junt, el cerebro coma idiota. No,
el cerebro idiota. Sí, the idiot brain, se dice, porque ya habla un poco de eso, que realmente muchas veces se equivoca, no está adaptado a la vida de hoy en día, además, ¿no? Sí. Ha evolucionado durante 200.000, 300.000 años el sapiens, pero la vida de hoy, de los últimos a lo mejor 30, 40, 80 años, es completamente diferente de todo lo que hemos estado, ¿no? Como hemos evolucionado, con lo cual no tiene capacidad de respuesta según qué situación, ¿no? O somos muy desadaptados, por así decir.
Ai, això que deies de cervell, just explicaves ahir, o després ahir, crec que deies, lo de quan tenia 10 anys ja me feia una micona més de por, ¿no? Primer, a partir dels 2 anys, tu votaves
i ja.
I no passava res, no? Però en el moment en què ets conscient
d'esperill,
ja penses.
Ja, justament això. Després tienes que saber superar esa fase, ¿no? Ya ser consciente, entonces tienes miedo, pero luego también la consciencia te ayuda a saber que tienes herramienta para superarlo, ¿no? Y te das cuenta, entonces. Y entonces ahí ya es una fase de la madurez. Por eso te decía lo de la educación, porque realmente tú vas llevando a los chicos durante los años en todas esas fases. Y cuando ves que ahora, por ejemplo, tengo tengo, estamos teniendo una nueva generación aquí en Mallorca y realmente los chicos y las chicas están creciendo muy bien. La verdad que estamos muy contentos y están justo en esa fase cuando pasan los 14, 15, 16 años que empiezan a florecer, por así decir, porque ves que ya son conscientes de lo que hacen, de lo que pueden hacer, le hace ilusión, empiezan a tener ellos ganas, ellos mismos tener ganas de decir... Y ambición también, ¿no? Que es una palabra también que puede dar miedo, pero es necesaria la ambición, ¿no? Para querer hacer bien.
Clar que sí. I de, com te va dir na Júlia, ¿no? Aquesta gran també esportista espanyola de salt, com era? Disfruta.
Disfruta.
Disfruta, Donald. Nosaltres disfrutem de xerrar amb tu. Demà més.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Ses muntanyes et soteles una campana, ja sé sola te fa sa malé. Ses ratxes d'un avió en el cel ennigulades, no vull saber res dels hiverns. I sa fam me va fer desenvolupar. S'estimar-te, ja de tas, el teu vici més animal, més salvatge. Ses muntanyes i els hotels...
Ses muntanyes i els hotels, jo crec que són dos llocs que tenen molt a veure en Nacat i Lladrà. Com estàs?
Hola, molt bé.
Perquè tu vas començar fent feina recursos humans, no sé si a companyia hotelera, però vas començar així, i ara el que fas és aplicar els coneixements de la psicologia i la teva formació, podríem dir a la muntanya, no?, a la natura.
Talment que sí. Una part, a més, de la feina que vaig fer recursos humans, ho era, a una hotelera, i vaig pegar d'allà a la muntanya. Un poc és en revés, que Antonio Font.
Un poc és en revés, però també vares dir, mira, focs artificials. Te va passar que varen sorgir focs artificials el dia que vares dir, aquest és el camí que vull seguir.
Focs artificials que encara ara brillen, perquè va ser un canvi supergran, important, qüestionat per tothom que tenia en el meu voltant, però qüestionat, i jo sé que hi pensava en un moment més, deien, clar, sí, tot quadra, ara sí.
Qüestionat perquè mos fa por canviar, mos fa por deixar allò que és segur, una feina, un sou a final de mes, sabrà què passarà demà, qüestionat per això?
Qüestionat també perquè pareixia un poc una bogeria, no?, de que en Acati que passàs de, no?, de una feina estructurada, com dius tu, aquesta seguretat financera, saber què passarà demà, de sobte llançar-se un projecte propi, a més, no? Quina bogeria avui en dia, i a sortir de ses parets, que també pareix com a manco serio, i exprimir la psicologia que aquí a Mallorca, pues, encara en aquest sentit, era molt, molt verge el terreny.
D'això quant d'anys fa?
6 ara ja.
6 anys, i Nacat i Lladrà fa camí, a més, literalment, perquè fa psicologia caminant, sobretot, i això és el que l'identifica, i amb això s'ha format, i un dia, com us deia ella, la seva mentora, na Natàlia, li va dir cap a Transilvània, que te'n vas, gener del 2022, 20 graus sota zero, i amb aquelles raquetes sota els peus, Nacat va anar fent camí. I aquí la tenim avui, compartint música, viatge i llibre. Sé que és difícil. Ets bona lectora, tu?
M'agrada moltíssim llegir. La lectura és, per jo, algo un poc compulsiu. Mal de ment, llavors no recordi títols, no recordi autors, i me n'hagi d'anar a calçar quin llibre era aquell que parlava de no sé què o que me va generar una sensació especial.
Ha hagut algun moment, no sé si a tu t'ha passat, allò de fet, o la llista de pel·lícules que he vist, o les pel·lícules que vull veure, o els llibres que vull llegir.
O són molt de llistes, però en el cas tant de pel·lícules, de llibres, com de receptes, com de viatges, el tema és que cada vegada que n'afegesc un, o millor dit, que en complesc un, en surten 3 més. O perquè també és una manera de comunicar-me amb altres persones que sovint me recomanen llibres, o inclús en les meves amistats. Tinc moltes amigues en les que en vez d'un àudio, un missatge, qual que diem, us enviem una cançó, també.
Sí? Ah, que bo. És que les cançons poden dir moltes coses. Nosaltres sempre deim que en el nostre programa les escoïm molt aposta perquè formen part del guió, formen part de lo que volen contar, no? I de com ens sentim.
I tant, i ben igual que quan nosaltres fem feina, les emocions mateixes també són un missatger, i jo crec que l'art, en totes les seves dimensions i formes, està ple de missatges. Per tant, sempre hi trobes alguna cosa que es cau o en allò que estàs sentint o en allò que t'acaba de passar o allò que voldries compartir o desitjar-li qualcú. I ara li envies el llibre o la pel·lícula que parla d'allò o la cançó que vols que escolti, la banda sonora.
I allò mos connecta. I de jo aquest dia, en aquestes converses, vos faig una pregunta dificilíssima, bé, moltes, perquè me deis... Uf, però en el final vos ajuda a pensar. De tots els llibres que has llegit, Cati Lladramba, quin te quedaries i per què?
N'he triat un, ho he fet. És d'una Dolors González Porres, el va escriure el 2008, però l'he triat perquè La Fageda, història d'una bogeria,
sí?
Mos obre les portes a xerrar i a contar la història de La Fageda. Per qui no ho conegui, és una cooperativa que va néixer antes de que jo nascés i tot,
sí.
82, de part de Cristòfol Colón i Carme Jordà. Però és que va néixer com una alternativa en els hospitals psiquiàtrics tradicionals.
Ah, sí? Però parlem de productes lactis. A mi La Fageda me recorda un iogurt.
I tant, espòilers, són boníssims.
Boníssims.
Els trobam a Mallorca.
Sí, sí, les ara, trobam. Sí, sí, sí.
I ara totalment. Ja fan més coses que iogurts. Sí. Però en realitat el projecte va néixer per crear oportunitats, tant laborals com comunitaris, per integrar persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus. No? Mitjançant altres activitats, entre les quals això sí que hi havia l'elaboració de lactis. El llibre està superdivertidament escrit, però és que l'anècdota que m'encanta compartir la contava el propi Cristòfol Colón,
sí.
Dient que, clar, mos hem d'imaginar, en aquest senyor apareguent a l'oficina del banc per demanar finançament,
sí.
Dient que era en Cristòfol Colón que acabava de sortir de psiquiàtric i que hi volia treure tots els pacients per dur l'escena en el bosc.
M'encanta.
Jo l'he sentida contar moltes vegades en aquesta anècdota i és que tenia ganes de compartir-la. Surt en el llibre, així que ja teniu aquell llibre damunt la taula, però sobretot també no m'interessa perquè sigui només el llibre sobre la història, sinó perquè en si és una història de com una idea que pot pareixer una bogeria, igual que el meu deixar el món corporatiu i llançar-me en la psicologia caminant, i de com una idea així realment se pot convertir en un projecte sostenible, en un projecte que te connecti amb aquesta mirada humana, no? A mi m'interpel·la molt aquest llibre per això. Ah, també vos dic una cosa. Jo no sé si heu estat a La Fageda, però està enmig del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, a Catalunya. Allò sí que és natura amb estat pur, és preciós. I qui tingui oportunitat de visitar-ho ja se'n farà creus. Però, de banda, pues, el que dèiem és un projecte humà preciós. I he de dir que aquí a Mallorca n'hi ha un de semblant. Aquí tenim el Madí Pesment,
sí.
Amb sa casa Esment a prop de Sant Ferriol,
sí.
I allà també trobant sa famosa impremta,
sí.
Però a banda hi ha un hort pels seus propis productes,
moltíssimes
que després
molt serveixen...
Hi ha celebració de vins, hi ha l'equip de guies, que és una passada quan t'acompanyen i t'expliquen tot el que pots trobar, i tot allò gestionat per persones també amb dificultats o persones amb discapacitats.
Me fa pensar que mos han de fer moltes preguntes. No sé si ja han enxerrat, però que important és posar en dubte també moltes coses, on som en aquest moment... Veure que som capaços d'anar més enllà, no tenir por a les emocions, tu ara que xerraràs de les emocions.
Si mos aturàssim una miqueta a xerrar o a pensar de nosaltres mateixes, res, en vez de fer-ho dels altres, jo crec que el nostre camí seria bastant diferent. Però a vegades manquen també aquests espais o aquests moments aquí on tu puguis dir, ara estic anant per aquí on vull anar... Podria fer qualque cosa, vull fer qualque canvi. De fet, la majoria de persones que me venen a veure o que me contacten és perquè tenen aquest neguit intern, però jo diria que el tenim tots qualque vegada. Ara bé, aquestes persones, quan decideixen accionar, és perquè precisament això s'ha aturat, escolta't-se.
Jo ara m'aniria a passejar en Cati Lladrà. Estan fent aquesta passejada virtual perquè estan dins l'estudi de ràdio i estan fent aquesta conversa, però aquí toca la teva porta. No necessàriament se troba en una situació límit o problemàtica. Cada vegada hi ha més gent que simplement cerca això, l'acompanyament, és que no li passin els dies per damunt, és que pugui compartir i fer-se preguntes, que no se conformi, això també.
i tant. De fet, ara m'has fet recordar amb una persona, amb una dona que era directora financera, és directora financera avui dia, i en el final de la primera sessió que varen tenir juntes, que no vos imagineu que era fer coronar cap cim, eh? De fet, varen acabar nosaltres dues assegudes a l'engronsadora d'un parc infantil.
Però,
però sí que quan va veure com havia anat aquella primera sessió, i no estava en una situació límit per res, però sí que me va dir, que fa anys que no havia vist els números tan clars.
Sí.
Però els números, en aquest sentit, després me va explicar en què trobava que aquesta oportunitat d'autoconèixer-se, això sí que era una bona inversió. I jo me vaig quedar bastant amb aquesta idea que ara duc en el fil d'això que xerram.
Sí.
Coneixer-nos a una mateixa sempre serà una bona inversió. Sí. Trobarem llums, coses que mos agradaran. També coneixerem les nostres pròpies ombres, que no vol dir que no hi puguem fer res. Però el manco coneixer-les segur que ja serà la primera passa.
I d'avui nosaltres coneixem a Cati Llodrà, que jo crec que ja mos està tocant el coret des de la primera xerrada, des d'aquella primera cançó, fins a el llibre que has triat avui. I crec que la pel·lícula també té molt de sentit i també està molt relacionat amb la manera d'entendre la vida, en Cati. Demà anem al cinema, val?
I tant, demà molt bé.
IB3 Ràdio és... investigación.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Que venen mar que s'allunya, tot és ben prop, tot és lluny, flors que s'encerten, riures que es moren, quan creus que tens tot s'esmunt.
Nati Sánchez, com estàs?
Hola, bon dia.
Com va?
Molt bé.
Mira, una Nati Sánchez, ja hem triat una cançó que parlava de sa bellesa, amb Naute. Mos ha permès estirar magníficament el fil de sa bellesa, una dona que és professora d'història, d'art i de literatura. Hem anat de viatge amb ella a Florència i Egipte i jo crec que no deixarem durant tota la conversa aquests llocs, perquè crec que són llocs molt especials per tu. Però avui mos toca obrir un llibre. Vaig a preguntar-te què vos faig, eh? De tots els llibres que has llegit, en quin te quedaries i per què, Nati?
Qué difícil pregunta, casi es una herejía contestar. Pero bueno, puestos a contestar, voy a decir que La Odisea, que además es un libro que ahora mismo está en el candelero, ¿no? Que se está hablando mucho de este tema. Yo lo leí con 12 años. Además, me acuerdo perfectamente de los sitios donde lo fui leyendo, ¿sí? Donde me fui sentando a leer.
¿Y no era una lectura dura, aquesta, per una nina de 12 anys?
Nada, en absolut.
És una aventura, no?
Es una de las primeras novelas de la historia, por así decirlo, con una riqueza simbólica y con un poder literario fuera de serie, porque al final es un libro que tiene 3.000 años. Es un anciano venerable.
Sí, totalmente, totalmente. ¿Y por qué no pasa de moda?
Hay muchos motivos. Este tipo de clásicos lo que tienen es que precisamente no se agotan porque son libros que, por una parte, nos conectan con la historia, nuestra historia mediterránea. Nos conectan con un universo simbólico enorme, que es un poquito quizá lo que le ha fallado a Nola.
Ya lo has visto.
Sí. un universo simbólico que habla de cuestiones humanas, de búsquedas interiores, de dificultades, de la adversidad de la vida, de perderse, de volverse a encontrar, de alguna manera morir y renacer, ¿no? Con esa bajada al inframundo. Y yo creo que por eso se sigue leyendo, porque no nos habla de un hombre que vivió hace 3.000 años, sino nos habla de cada uno de nosotros aquí ahora, enfrentando la vida.
Que podem aprendre d'Odisseu, d'aquell Ulisses. No sé, ¿qué has après tu?
Mira, yo me acuerdo una frase, algunas frases que se me quedaron como ahí grabadas en algún rincón de la memoria y que pasaban los años y ante las adversidades de la vida, de repente esa frase emergía, ¿no? Había una que es la que más me ha inspirado, que es un momento en que ya Odisea está desesperado de tantos males que le pasan y hay un momento que en vez de rendirse dice: ánimo, corazón mío, tú ya superaste cosas peores.
És una bona frase per dir-se un mateix de tant en tant, ¿eh?
Exactamente. Eso es un poquito las cosas que si haces una lectura sosegada, no dejar que el agua corra, sino que los versos vayan entrando, van calando y a mí me quedó ese, a ti te quedaría otro.
Ja.
Cada uno le resuena, que eso es, cada libro es un libro nuevo.
Clar, cada un té seu cíclop, les seves sirenes, que li diuen, vine cap aquí, vine cap aquí, vine cap aquí, no? Cadascú té seu. Cadascú li posarà sa vivència, sa imatge que trobi, no?
Exacte.
Tu tens una Ítaca, has d'arribar a Ítaca, has de tornar a Ítaca.
Mi Ítaca és Sarroqueta.
Sarroqueta, directament, no?
Sí, yo he tenido por circunstancias profesionales que vivir fuera. Yo soy de aquí, nací aquí. Y he tenido que vivir en América Latina, he tenido que vivir en Barcelona más de 10 años. Y al final yo decía, ¿qué hago aquí? Yo me voy a Sarroqueta.
Aquesta illa mediterrània.
Exactament.
Ah, li diguem Ítaca, li diguem Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, però és aquesta illa nostra mediterrània, que tant mos agermana. I tu que ensenyes també cultura clàssica, per què mos atreu tant la cultura clàssica?
Perquè és nostra cultura, esa la llevamos en el ADN. La cultura és una cosa muy misteriosa, igual que los genes nos transmiten unas características físiques de padres a hijos. La cultura también pasa de padres a hijos sin darnos cuenta, permeando nuestro pensamiento. Eso lo notas cuando te vas a otro continente totalmente diferente.
Val, que no ha begut d'aquesta cultura.
Exactamente.
Mateixa, no.
Ahí sí que ves que tú eres...
Hijo de eso. Curioso, no había pensado. Sí, sí.
Esos otros, yo qué sé, si te vas a Oriente, te vas a un país islámico, o sea, un sitio donde la cultura... Sí. Y aún Islam tiene cosas que nos entroncan.
Sí, sí.
Pero más lejos, a Oriente, ahí ves que te encuentras a otro europeo, ni siquiera español, y te das cuenta que pensáis igual y que sois distintos, con respecto a la otra cultura, pero distintos, en los esquemas mentales, en la forma de enfrentar los problemas, en la forma de plantearse la vida, en todo eso, eso es lo que es la cultura. La cultura no es conocimientos de datos. La cultura es un modo de pensar, un modo de sentir, un modo de ver la realidad. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros somos. Somos cultura clàssica i pensament judeocristiano.
Ja, que hi ha aquest humanisme també, no? Que també veu d'aquí, o no? Com l'explicam?
El humanisme. Que segur que quieres entrar.
Tenim un parell de minuts.
Pues mira, hace poco en mi canal de YouTube colgué una conferencia sobre Petrarca, que sí. Es el padre del humanismo. Sí. Y el humanismo precisamente fue un elixir que supieron estos personajes gestar, en donde se mezcló todo ese acervo de la cultura clásica, todo ese espíritu de identidad, y se identificó además con el esplendor civilizatorio, con la civitas, con el vivir de una manera, decías antes, ¿no?, las pobres reinas en Covadonga, ¿cómo debía ser aquello? Pues el vivir con una dignidad, con una forma de estar en el mundo que esté basada en la dignidad, en concebir que nuestra naturaleza humana es noble y es admirable y es respetable.
Ya, respecta.
Y de ahí saldrán luego los derechos humanos.
T'anava a dir, és que ha de venir d'aquí.
És
aquest tenir consciència de sa persona, de l'humanisme, de que no estic aquí per ser un remero de galeras, no?
Exactament.
Un esclavo fent ses piràmides d'Egipte, no?
No les hicieron esclavos, las pirámides.
No las hicieron esclavos.
No, no. No he podido evitar.
No ho has de dir, per favor. És que, clar, tenim aquestes imatges tan de Hollywood. Demà que parlarem de pel·lis. No les feien els esclaus.
No.
Qui les feia?
No, no, las hacían los propios egipcios. De hecho, se han encontrado ya hoy en día hasta las... las planillas de guardias,
¿sí?,
de los grupos de trabajo.
Uh-huh.
Se han encontrado las ciudades donde estaban los dormitorios, las cocinas. Tenemos hasta la dieta de pescado, de carne, lo que comían.
I sabem que no eren esclaus, sinó que eren treballadors que feien ses...
Que dentro de los distintos periodos de las estaciones egipcias dedicaban un tiempo al año a las construcciones y otros eran más profesionales.
Demà que xerraran de pel·lícules, encara no sé quina has triat, però ja te demanaré si Hollywood ha fet més mal o bé, tant a Itàlia com a Egipte, no?
Exactament.
Però tornant en aquesta odissea, en aquests clàssics i tal, no sé si encara te sorprèn, tu que estàs explicant i donant classes des de sa Acadèmia i d'Arte, encara te sorprèn ses ganes que té sa gent d'aprendre de cultura clàssica. Mm.
Sí, 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 es maravilloso. Las ganas que tienen y una vez que entran, cómo se zambullen. Yo tengo muchísimos alumnos que han llegado con miedo a leer tal libro, que si ellos estarían preparados o no. Y yo he disfrutado mucho de ver personas que se han acercado a la Odisea, a la Ilíada, ahora este verano, con mucho miedo. No, hay que lanzarse. Y cuando venga un bache, pasa para adelante, aunque no entiendas algunos trozos. Pasa para adelante y luego vendrá otro ciclo alto y verás cómo sigues navegando.
I de, mira, en aquest any 2026 l'Odissea torna a estar de moda, sigui per Nolan o no, perquè hi ha molta gent que fa molts anys que l'estudia, la segueix, la reivindica. S'ha fet un poc més popular, així que ho hem d'aprofitar. Demà, pel·lícula.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni.
Aquí ens teniu, en Pat Aguiló i jo. Ah, em moven un poc el cul amb, sí, aquesta d'en Franco Battiato.
És una de les cançons que me fa moure'n sempre,
sí,
o tararejar o alguna cosa.
Sí, i te fa moure't així com un poc. Sí, sí, en el ritme d'aquest centre de gravetat permanent, que no sé si en Pat Aguiló l'ha trobat, el seu, el cert, que és necessari trobar-lo, aquest punt d'equilibri, no sé.
Jo crec que el punt d'equilibri és important trobar-lo.
I com ella mos va contant, també se troba fent camí. Aquí tenim una dona que és moltes coses, que és actriu, sobretot, formada a la professió del teatre, uh-huh, i de l'art dramàtic, que, per cert, companya també d'IB3, perquè ets una de les companyes lingüistes.
Sí.
Per tant, que mos controles un poquet, que mos fa xerrar bé, sí, en propietat, però també en proximitat amb la gent.
I que, a més, me deixeu fer aquesta cosa tan graciosa dels barbarismes i barbaritats, que jo la disfruto enormement com a actriu i m'encanta.
Fuet.
Un fuet, no és com un salsitxon.
La paraula d'avui, fuet, ve del francès fouet, o més antic encara, fou, que venia del llatí faig, que són aquells arbres que fan ses fajades.
Avui hem d'obrir un llibre, Pat Aguiló. No sé si és complicat per tu, ha estat complicat, ho tenies clar?
Mira, va sortir el mig segon. Vas a llegir llibre i vaig dir aquest. Jo cada any tortur o per a mi, a una persona, per Sant Jordi, jo tinc el costum de que, com que no té parella, pues, jo regal a diferents amics. Amics, amigues, o el que sigui.
Sí.
I cada any sempre cau algú a qui jo li regal, la meva família i altres animals, del Gerald Durrell. Sempre.
I per què?
Jo crec que tinc una connexió molt especial amb en Durrell. Com he dit en qualque ocasió, jo volia ser veterinària, mm-hmm, és una cosa que m'agradava molt. Volia ser veterinària de zoo.
Sí.
I hi havia un senyor, quan jo era petita, que feia unes coses per la BBC i, sí, tal. I era un naturalista, que era en Gerald Durrell, uh-huh, que va ser un dels grans... O sigui, era un tio bastant julaica, dic jo, igual que jo. O sigui, era un tio amb una formació poc ortodoxa i amb unes idees molt pròpies respecte a com s'havien de conservar els animals, com s'havien de fer els zoos. De sobte va ser una persona que va dir el primer factor a tenir en compte d'un zoo és el benestar de l'animal, és la comoditat, i de cinc factors que deia, el darrer era la comoditat dels visitants. O sigui, la possibilitat de que tu puguis observar un goril·la depèn abans de que el goril·la estigui en un terreny similar al que era la seva deixona, que ell estigui en bones condicions i tot.
Clar, que realment el primer és ho col·locam aquí perquè la gent ho pugui veure, i no, sí. Ell li va donar sa volta.
Efectivament, ell li va donar sa volta, va fer un gran impuls pel que era la cria en captivitat per tal de conservar espècies que estaven en perill de extinció, i més endavant jo vaig descobrir que aquest senyor que m'havia fascinat tant de nina, val, havia estat un nin igualment fascinat a la illa de Corfu, que és la història de la meva família i altres animals, que és quan ell va néixer a la Índia, després se'n va anar cap a la Terra, tal, i quan ell devia tenir uns 10 anys o així, la mare, que havia quedat vídua i que estaven passant un mal moment, varen dir, pues, venga, cap a Grècia manca gent, i se n'anaren a Corfu. I varen ser uns anys on ell va viure, com he dit, sense una formació regular, però no sense formació, ja, perquè vull dir, ell era germà petit d'en Lawrence Durrell, que és un altre gran escriptor, no? I aleshores tenia amics del germà i el germà que li ensenyaven, i ell anava trescant. I arrel d'això, ell va acabar com va acabar, no? Aleshores, me va semblar un viatge invers molt divertit.
I si el regales a la gent que estimes és perquè, no sé si veus connexió o perquè tots poden connectar amb aquest llibre, d'alguna manera.
Jo crec que el nin que va ser en Gerald Durrell xerra molt de la nina que va ser napat i de l'adulta que és napat. Crec que el trob molt proper, saps? Aquesta curiositat, aquesta torpesa de vegades, que ben intencionada, però me recorda molt a mi.
Apuntadíssim, aquest llibre, La meva família i altres animals, que entenem que la seva família és un d'aquests animals, clar.
Sí, sí, sí.
És un d'aquest col·lectiu d'animals, clar.
Clar que sí.
I tu escrius?
Mira, jo escric perquè... jo som molt poc constant. Val? He escrit, he fet bitàcoles de viatges i tal. El que passa que darrerament a les xarxes socials tir més a fer vídeos. Vídeos en cert humor, del dia a dia dels viatges. Però una de les feines que faig, de les quals me sento més orgullosa, perquè em sembla una feina meravellosa, és ajudar a preparar homenatges pòstums, funerals, sí, diríem, per gent. Aleshores, això se fa mitjançant una entrevista amb la família, i arrel del que te diuen, tu escrius una biografia més o manco personalitzada o una mica què és el que voldria dir la família d'aquesta persona i que en aquell moment no estan en condicions emocionals com per dir-ho ells, no? I aleshores, això és una gran pràctica per escriure.
Ha de ser un exercici brutal i delicat pel moment, i perquè estàs parlant d'algú que no has conegut, segurament, la majoria de vegades, que has de tenir com molta sensibilitat, molta empatia. No sé com ho treballes.
T'has de basar molt en la família. T'has de basar molt en l'escolta. Ja t'he dit, què és el que ells voldrien que se sàpiga? Què és el que ells voldrien que se digui? Perquè jo crec que és el moment on tothom escoltarà. Jo sempre els dic a les famílies, dic, si voleu participar, malgrat que no vos veieu en cor de parlar, tot allò que vosaltres escrigueu serà molt millor que el que jo pugui dir, no? Perquè surts d'un lloc molt íntim.
I que hi ha d'assimilar en aquestes diversos homenatges. És a dir, sí, que hi ha d'assimilar, perquè cada persona serà un món, cada família serà un món, el que mosoneix en aquest cas s'ha mort,
sí,
i de similar que hi ha entre totes aquestes persones?
Jo crec que és un trans, un moment, un trànsit on tothom hi passam, val? I això és el que hi ha en comú. I aquí s'acaba.
I
perquè cada mort i cada persona és un
diferent,
món.
Però pot ser que diguis, no, és que la gent se queda en lo bo, quan saps aquesta frase que diuen.
No
quan,
sempre.
Quan s'ha mort són lloances, no?
No sempre. I això és molt interessant que ho diguis, perquè... nosaltres, quan jo vaig arribar en el Record, que és aquesta empresa per ser que fa feina, jo me varen dir una cosa molt interessant. Me varen dir, tu no ets una planyidera. Tu no duts sa pena perquè sa pena ja la tenen. Tu vas allà a facilitar i articular una cosa que en aquells moments és difícil. I pot ser difícil per moltes coses. Perquè estimessis molt o perquè la relació fos difícil. O perquè ha estat una mort dura, o allargada per una malaltia, hi ha un cansament dels familiars, i tu has d'intentar escarbar dins tot això i trobar una cosa, sobretot, digna per a aquella persona. I recal lo de digna, perquè lo de digna no és sempre lo bo d'aquesta persona.
Ja.
No? Però sí una cosa que, des del moment en què sa família vol dedicar-li un homenatge pòstum, sempre hi ha un petit, saps?
Això té un llibre, jo crec que la llarga.
Això té un llibre, però hi ha uns principis que s'hauria de plantejar molt, molt bé per respectar, sí, el que és la privacitat,
sí, sí,
de les famílies.
Clarament.
Això m'ho han dit moltes vegades, i jo ho he pensat moltes vegades. Però seria... va de trobar sa manera.
Sa manera de com...
Perquè realment és una feina molt gratificant, molt maca.
Sí, i molt poc habitual.
I molt poc habitual, però s'han de tenir en compte aquestes coses.
Sí, sí. I de Pat Aguiló, fins aquí. Demà, quasi res, teatre o cinema, tu escolliràs, o no?
Aquí sí que no, podríem tirar-nos hores.
Avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és formació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Tu vals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
Cantaven los ocells l'alba, he despertat l'amic. Qui és l'alba? He los ocells fenir en llur cant. He l'amic morir per la mata l'alba. Digues foll, si et desamava ton amat, què faries? Respost he dit. Això que no moris, com si a cosa que desamor, si a mort té amor, si a vida.
Josep Lluís Pol, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bé, gràcies.
Anem fent aquesta conversa a trossets. Millor l'anam oferint en els oients a trossets. Nosaltres la feim de seguit. Un dia ara som en els estudis d'Ivetres Ràdio. Ja han passat l'eclipsi, això sí. En Josep Lluís Pol el va poder veure, a més, molt ben acompanyat, amb molta gent, gaudir d'aquest espectacle que mos donava el cel. Un home que mira molt el cel, que mira molt l'entorn, que ha estat professor de matemàtiques, ja jubilat, però la divulgació continua sent part de la seva vida. I avui toca obrir un llibre. No faig spoiler, però quasi, amb aquesta cançó i amb el llibre que tens a la mà, que per cert és d'aquestes edicions que tenim a moltes cases, eh? Preciosa.
Sí, efectivament.
Quin llibre m'has dus?
Bé, és un llibre que a més és d'un partit el llibre, no? El llibre de mi que he amat. No és lo darrer que ha sortit en el mercat.
No.
Estan parlant de 1276, sí. 1278, però és un llibre que m'ha acompanyat tota la vida i que li tenc una estima molt, molt gran.
1270 i pico, però el tens en ses mans i avui xerram d'ell l'any 2026.
Efectivament.
Igual que ahir parlàvem dels déus de l'Olimp i que encara tot això està molt present, no?
Qualque mèrit deu tenir aquest llibre, no? Sí. Tenc que, a més, l'he encalçat amb altres edicions una mica més antigues. Mm. És la versió de mossèn Salvador i el Més i és una meravella.
I per què aquest llibre? Per què t'acompanya? Perquè segur que està molt llegit.
Bé, és un llibre que se basa... Està influït pel Càntic dels Càntics, dins la tradició cristiana, i també pels pensaments sufís. De fet, ell, dins el llibre mateix, en algun pensament els cita. Mm. I per tant, és un llibre que té una profunditat molt gran. No vol dir que arribis a tot, perquè, evidentment, no som especialistes en Ramon Llull ni en pensament sufí, ni... però, per altra banda, té la virtut de fer-ho arribar de manera molt planera, aparentment, no? Vull dir... I clar, i això, dit des de molts aspectes, emplea contradiccions, metàfores, comparacions, i trobo que és una manera d'escriure molt interessant, mm-hmm. molt, fins i tot podríem dir moderna.
Ja, l'hauríem de reivindicar més a Llull o conèixer més, no sé, tenim
sempre.
Com un geni universal nascut aquí, a Mallorca, ciutat de Mallorca, que, no sé, pareix que entreu en pit més altres. No?
Sí, i està molt bé, eh? Vull dir, és que està reconegut arreu, a universitats internacionals, i aquí l'any del centenari de la seva mort, va ser el 16, crec, una cosa així, tampoc està del tot claríssim l'any concret que va morir, però se va fer molta feina, hi ha molta gent a Mallorca que hi treballen, a Maribel Ripó, ja ha traspassat Toni Bonner, hi ha molta gent que hi fa molta feina, però sí, a nivell de divulgació i a nivell de coneixement podríem fer molt més i s'ho mereix.
S'ho mereix, sí, sí. I és ver aquell titular que diuen que va ser el primer informàtic de la història o és un titular fàcil o com ho explicar?
Bueno, jo, si t'he dit la veritat, la primera vegada que algú me va dir dins l'entorn del món de les matemàtiques això, no?, que Ramon Llull podria ser considerat una mica el precursor de la informàtica, això va dir, bueno, ara lo millor m'ho hem passat una mica d'estirada, no?, estan molt orgullosos. Però després te'n vas a la pàgina, per exemple, la millor pàgina que hi ha en línia de biografies de matemàtics, que és la pàgina de St. Andrews, Escòcia, per tant, poca sospita de ser una mica per nostrat.
Ja.
I apareix Ramon Llull allà, i aquestes històries, no? Llorenç Albert és una altra persona, també l'ha reivindicat dins aquest món, i efectivament, quan veus el pensament científic, matemàtic, o científic o matemàtic que tenia, val la pena.
Veia que ja fa uns anys que vareu fer una exposició en el Castell de Bellver en Ramon Llull i Bellver, la quadratura del cercle.
Sí, aquí està...
És interessant, la connexió.
Molt, va ser una ocasió d'aquest
centenari
de sa mort.
Sí, de fet era 2016, sí, fa 10 anys, just.
I vaig tenir la sort de coincidir, bueno, amb Pere Josep Planes, amb Magdalena Rosselló i altra gent molt saberuda. També són ocasions quan sempre que montes alguna cosa d'aquestes, el primer que en surt beneficiat és tu. I clar, i quan treballes amb quan fas equip amb aquesta gent, pues molt més, no? I sortiren coses molt interessants. El viatge varen fer una rosassa, una gran rosassa de vents en totes les direccions de les ciutats allà on havia estat, a dalt del castell, a la corona de les terrasses. Varen fer un model en 3D a través de la Societat Balear de Matemàtiques de la quadratura i triangulatura del cercle. Però...
Que la quadratura del cercle a mi me ven al cap com una frase feta allò de dir, això és impossible. No?
Efectivament, molt bé. Això és cultura matemàtica, no? Sí. De dir, què és tancar la quadratura del cercle?
Sí, això no.
És
no
un dels grans problemes de la història de les matemàtiques. La quadratura del cercle, Euclides ja la cercava, on parlava, els geòmetres grecs, i llavors la idea era que quadrar un cercle, és a dir, donat un cercle, construir un quadrat que sigui exactament, però no molt, però sinó exactament. Que tingui la mateixa superfície que el cercle donat, aquest quadrat, fet-lo en les regles clàssiques gregues, que era un regle i un compàs, podríem explicar més coses, sí, però mos quedem amb això, amb un regle i un compàs. Un compàs sense memòria i un regle sense marques, tu no pots construir un quadrat a partir de que te donin un cercle, que tingui exactament... quan fem una cosa realment mai és exacta ni perfecta. Però les idees implícites que hi ha en aquest procés i finites, és a dir, no he d'estar infinit per fer-ho, no se pot fer. Yeah. I això fins al segle XIX no se va demostrar. Això vol dir que hi va haver més de 2.000 anys de gent intentant demostrar la quadratura del segle. Mm-hmm. Però per sort en matemàtiques hi ha una cosa molt guapa i és que el que se pot fer s'ha de demostrar i el que no se pot fer també.
També.
I això està molt bé perquè dius, bueno, no ho sé fer perquè no som capaç o perquè no se pot fer. Uh-huh. I les demostracions de que no se pugui fer també existeixen, i això és fantàstic.
Sí. I ara me fas pensar en una conversa de la setmana passada amb Marta Vilà, que és investigadora en medicina regenerativa, en cèl·lules mare, que diu, clar, tot el que aconseguim, i tot allò que no aconseguim, no? Però allò que no aconseguim també forma part del camí per aconseguir una fita, no?
I tant. De vegades, amb això de no tenir temps, del currículum, no sé què, mos falta, també parlàvem, no?, de la dificultat de les matemàtiques per molta gent, però mos falta el caire humà de les matemàtiques, és a dir, poder donar, a part de totes les fites que s'han aconseguit, totes les ensopeiades i totes fracassos que han tingut els grans genis, que nosaltres fracassem és molt normal, però els grans genis fracassaven, i això, tal vegada, si ho féssim veure, la faríem més amable, no?
Forma part de l'aprenentatge i mos fa fer moltes preguntes, també.
I tant, és fonamental, no? S'assatge erró. Jo m'ha passat algunes vegades amb alumnes que quan un alumne ha fet una cosa amb assatge erró, estan avasats de vegades a que si el professor o la professora ara t'ensenya un mètode, has d'aplicar aquell mètode. I qualque alumne brillant diu, bueno, vaig a provar, i quan li dius com ho has fet, qualque vegada m'he trobat a posar una cara de dir, ui, com que dir, el que m'ha transmetia és, he fet trampa.
Ja.
I diu, ostres, i com han aconseguit que fer assaig erró a qualcú se pensi que és trampa, quan és una meravella. No?
Sí. Idò, no deixem de fer-nos preguntes, i hem començat amb aquest llibre de Mica Amat. Dèiem, avui és dia 26, si mos escoltau en directe, i crec que aquí hi ha una coincidència, no?
Sí, perquè havia apuntat per si teníem ocasió de llegir-ne un. I un dels que m'agrada, precisament, dia 26. I quan t'he demanat quin dia se m'atrà això, quedat...
Dia 26.
Dia 26. I diu, cantava l'ocell en l'auberger de l'amat. E venc l'amic qui dics a l'ocell. Si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor. Cor, en lo teu cant se representa mos ulls, mon amat.
Que bé, Josep Lluís. Mos ho deixes molt bé per demà parlar també de cinema, de teatre, perquè crec que també mos durà fer un poquet de poesia. Fins demà. Les pàgines d'un llibre poden ser un bon inici per a una conversa. Gràcies per compartir-ho amb els oients d'Entre Avui i Demà. Nati Sánchez, Cati Llodrà, Pat Aguiló, Donald Miranda, Josep Lluís Pol. I gràcies, oients, per sumar-vos a aquestes converses polisèmiques d'estiu. 5 convidats, 5 converses fetes a trossets per compartir al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres. Si vos heu quedat amb ganes de més, demà tornam. I si voleu recuperar el que ja m'ha més, cercau el programa Entre avui i demà a tot IB3 o a l'aplicació d'IB3 Ràdio.
Intel·ligible, entendre, intel·ligent.